Diari.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Si d'alguna cosa ens ha de servir l'haver celebrat, com cada any, el Dia Mundial de l'Aigua, a més de totes les activitats que s'hi han organitzat al seu voltant, és per tenir clars els objectius que es proposen i quin és l'horitzó que tenim al davant. Avui en parlem.
L'aigua solidària.
Quan un 22 de març d'ara fa 26 anys l'Assemblea General de les Nacions Unides decidia celebrar per primera vegada aquest Dia Mundial de l'Aigua, ho feia després d'aprovar la Conferència sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament. I l'objectiu número 6 d'aquesta conferència ho deixava molt clar. Aconseguir aigua per a tothom cap al 2030. I això, si hi parem a pensar, ho tenim a tocar. A dia d'avui hem de dir que milions de persones encara viuen sense aigua potable. Això vol dir que hi ha milions de llars, escoles, llocs de treball, explotacions i fàbriques que lluiten per sobreviure i prosperar. També, és clar, grups marginats, dones, nens, refugiats, pobles indígenes, persones amb discapacitat i molts altres que oblidem sovint i que cada dia s'enfronten a la discriminació tot intentant accedir a la gestió de l'aigua segura que necessiten. Aquesta és, doncs, la realitat que hem de revertir. Segons es marcava aquella conferència, això ho havíem de resoldre com a límit el 2030. Si som o no som capaços d'arribar-hi, dependrà una mica de tothom.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. La Basílica de la Mercè i el Club Més Amics et porten de ruta a Noruega, la ruta de Nidaros, on seràs testimoni de la màgia dels fiords i coneixeràs també Alesund, Trondheim, Bergen, Oslo i molt més. Del 3 al 10 de juliol, la ruta de Nidaros, a Noruega, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Doncs sigueu molt benvinguts una tarda més, un vespre més a Ràdio Estel, el Fem Família, el programa de valors familiars. Avui el control tècnic amb Jordi Carretero i qui els parla, Joan Trias. Com ja saben, iniciarem aquest programa d'avui amb l'Info Família, amb les novetats d'actualitat sobre la família. També tindrem una entrevista, com és evident, de plena actualitat i acabarem amb l'agenda familiar. Vinga, som-hi. Doncs encetem, com dèiem, amb l'actualitat més destacada i és que amb l'objectiu de conèixer de manera directa quina informació té la ciutadania sobre els seus drets sexuals, l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius ha enquestat a més de 300 persones. Així, els resultats indiquen, per exemple, que 6 de cada 10 persones asseguren no haver sentit mai a parlar dels drets sexuals i reproductius. Des de l'entitat afirmen que des de la publicació de l'Observatori, el passat mes d'octubre han rebut múltiples denúncies de vulneracions vinculades sobretot a qüestions claus com ara l'educació sexual, l'anticoncepció d'emergència, l'avortament o l'accés a determinats serveis de salut. L'enquesta ha constatat que el 71% de les enquestades s'ha sentit menystinguda durant l'embaràs o part d'ell. En aquesta línia, un 38% s'ha sentit jutjada o l'han esbroncada en demanar una pastilla anticonceptiva. A més, un 40% creu tenir poca informació sobre com poder realitzar una interrupció voluntària de l'embràs i gairebé el 30% de les persones enquestades creu que el lloc on viu dificulta l'accés als serveis de salut sexual. D'altra banda, el nombre de casos de tuberculosi diagnosticats a Catalunya s'ha situat per sota del 1.000 per primera vegada. Concretament, el 2018 se'n van detectar 999 segons l'informe epidemiològic anual de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'ESPCAT. Segons un comunicat del Departament de Salut, aquesta xifra representa una taxa d'incidència de 13,2 casos per cada 100.000 habitants, cosa que representa una lleu davallada respecte al 2016. En 10 anys, des del 2008, la incidència ha baixat de mitjana un 5,6% cada any. El 61,5% de persones afectades per la tuberculosi a Catalunya són homes. La mitjana d'edat dels casos és de 44,1 anys. En la població autòctona, la majoria de casos es donen en persones de més de 65 anys, mentre que en la població nascuda a l'estranger, el nombre més alt de casos es troba en el grup d'edat d'entre 25 i 34 anys. És en el grup de persones nouvingudes on es concentren més casos, amb una taxa d'incidència de 36,3 per cada 100.000 habitants, 4 vegades superior a la taxa de la població autòctona. Per la preinscripció que comença aquest divendres, Educació manté l'oferta de l'any passat i ofereix 2.116 grups a l'escola pública, que en guanya un, i 986 a l'escola concertada, que en perd un. Així ho ha explicat el conseller Josep Bargalló, que ha destacat que amb una disminució previsible de preinscripcions per la davallada de natalitat és com si l'augmentessin. Bargalló s'ha compromès a no derivar cap alumne a la concertada si la família només ha demanat places públiques. Per l'any vinent, el creixement d'alumnat de l'ESO obliga el departament a obrir 35 grups nous. Entre les novetats per al curs vinent destaquen la flexibilització del batxillerat. S'oferirà una modalitat en 3 anys, una doble titulació amb FP i una altra de més professionalitzadora per als qui no vulguin fer les PAU. Així, per al curs vinent, que començarà el 12 de setembre, en total hi ha 27 grups més que en l'oferta inicial del curs passat, amb 40.357 grups a tot el Servei d'Educació de Catalunya. Les ràtios en els grups es mantenen 25 alumnes d'educació infantil i a primària i 30 a l'ESO, tot i que per als centres de màxima complexitat es deixaran a 22 i 27, respectivament. I també us parlem del síndic de Greuges, que alerta que la nova instrucció de la Junta Electoral Central encara discrimina les persones amb discapacitat perquè permet pràctiques incompatibles amb els principis democràtics. Rafael Ribó ho considera inacceptable. El síndic s'ha tornat a adreçar a la Junta Electoral perquè deixi també sense efecte part del redactat a la instrucció 7/2019, amb la qual rectificava l'anterior, que discriminava el dret a vot de les persones amb discapacitat. Segons Ribó, la modificació que s'ha hagut de fer arran de les crítiques tampoc presenta canvis substancials. De fet, el síndic afirma que el nou escrit continua adjudicant als membres de les meses electorals, als interventors i als apoderats adscrits la facultat de fer una valoració subjectiva i determinar si els votants estan en condicions d'exercir el seu dret de vot de manera conscient, lliure i voluntària. La instrucció assenyala només preveu deixar constància en acta dels números de documents identificatius dels votants que puguin haver estat qüestionats. Parlem també avui del Sindicat de Tècnics d'Infermeria, el SAE, que ha denunciat un sagnant greuge comparatiu entre les diferents categories professionals de la sanitat, concertada pel fet que, segons indica, no s'atén a la seva petició d'aplicar a tots els col·lectius les millores socials aconseguides pels metges fora de conveni. La SAE lamenta que la consellera de Sanitat, Alba Vergés, afirmi que no hi ha diners per incloure les millores al conveni i equiparar els col·lectius i ha qüestionat que sigui lícita una manera d'actuar que beneficia un col·lectiu en detriment de la resta. SAE dona suport a la vaga convocada, recordem, al sector, per al 4, 5 i 6 d'abril. Barcelona ha presentat aquest divendres el Pla de Salut Mental 2016-2022 i ho ha fet amb la jornada Ens hem posat la salut mental al cap, que ha plegat més de 200 persones, entre professionals i usuaris de diverses entitats que treballen amb persones que han tingut o tenen un diagnòstic de salut mental. Aquest és el primer pla de salut mental que es fa a la ciutat i la seva missió principal és prevenir i atendre els trastorns mentals per millorar el benestar psicològic i la qualitat de vida de tota la població. Així ho ha assenyalat Gemma Tarafa, comissionada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona. Una de cada quatre persones s'han trobat, es troben o es trobaran amb un problema de salut mental al llarg de la seva vida. A més, l'informe La Salut Mental a Barcelona 2016 assenyala que la població d'entre 18 i 64 anys presenta una mala salut mental, concretament un 16% dels homes i un 19% de les dones. Per aquest motiu, la visió general d'aquest pla transversal és afavorir que les persones que ja tenen un problema de salut mental puguin desenvolupar una vida el més plena possible des de tots els àmbits, el de lleure, el laboral, l'àmbit de l'habitatge, entre molts d'altres.
Estàs escoltant Fem Família, amb Joan Trias.
Doncs segueixes escoltant el Fem Família de Ràdio Estel i aquesta setmana comencen les preinscripcions escolars. És per això que en volem parlar des d'aquest programa. I per parlar-ne hem convidat a l'estudi a Pere Forga. Ell és secretari general de la FEUSOC. Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Quan parlem de preinscripció escolar, i comencem per les coses més bàsiques, perquè no només tothom, sinó jo ho pugui entendre com a neòfit en el tema. Quan parlem de preinscripció escolar, estem parlant de matrícula dels nostres fills a l'escola o no és ben bé el mateix?
No és ben bé el mateix. Preinscripció escolar és el primer pas per arribar finalment a formalitzar la matrícula. És la primera acció que fan les famílies en la seva voluntat d'apuntar o de matricular, encara que el procés de matriculació és més tard, en un centre educatiu, sigui públic o concertat, perquè al final aquest procés educatiu afecta a tot aquest procés de preinscripció, afecta a tots els centres del Servei d'Educació de Catalunya.
Mm-hmm. El que sí que tinc clar és que començarem a escoltar a tots els mitjans de comunicació allò famós del sistema de puntuació. Ben bé què és això i com funciona.
Sí, el sistema de puntuació, cada sol·licitud, que recordo, per cert, que pot ser feta no només a les oficines de matriculació, sinó que directament en el centre educatiu que sigui opció, el primer que sigui opció per les famílies. Al final de totes les sol·licituds les barem a una sèrie de criteris establerts. Hi ha una sèrie de criteris prioritaris i uns criteris complementaris i a partir d'aquí a cada sol·licitud se li atorga una puntuació. Quan és important aquesta puntuació? Doncs és important si al final en aquell centre educatiu hi ha més alumnes que s'hi volen preinscriure que places escolars disponibles.
Puc preinscriure el meu fill, la meva filla, els meus dos fills, a més d'un centre, per si en un dels dos no és admès?
Sí, és que de fet, de sol·licitud se'n presenta una. Una sol·licitud en el que un pot posar diverses opcions. Uh-huh. O sigui, no es fan una sol·licitud en aquest centre i l'altra en una altra i l'altra en una altra. No es fa una única.
Una mica com funcionen les PAU, per entendre'ns.
Això mateix. I a partir d'aquí, un va posant els centres educatius que per aquella família vol optar.
Uh-huh. Quins són els principals dubtes de pares a l'hora d'escollir el centre?
Bueno, dubtes... molts dubtes s'estan solventant actualment prèvia a la preinscripció. Uh-huh. El primer, això sí, què passarà si el centre que jo vull que vagi el meu fill, doncs finalment hi ha més sol·licituds que no places, llavors a partir d'aquí és una mica més complicat i el dubte és al final on podré portar el meu fill.
Uh-huh. On entrarà, no tant en la qualitat o no del centre o amb allò extra que puguem valorar, sí, sinó on acabarà entrant.
Eh? On acabarà entrant.
Això és bo pel sistema educatiu?
No, perquè limita, en molts casos, la llibertat d'elecció de les famílies. Però és cert que la llibertat d'elecció de les famílies, que per a nosaltres és un fonament, és un dret relatiu, no és un dret absolut, perquè, evidentment, va supeditat el nombre de places escolars que hi ha allà on volem portar el nostre fill. Per tant, el problema és que quan... És cert que aquest problema es planteja menys actualment, perquè com que hi ha una davallada demogràfica, hi ha, normalment, els centres cobreixen just o no acaben de cobrir les... I llavors aquí l'elecció es pot fer de manera molt més directa.
Recordem avui a Ràdio Estel, en aquest programa El Fem Família, estem parlant amb Pere Furga, secretari general de la FEUSOC, de la Federació d'Ensenyament de la USOC, i és amb nosaltres per parlar de tot el sistema de preinscripcions escolars que, de fet, encetem aquesta setmana. Què he de tenir en compte, senyor Forga, a l'hora de triar escola pública, concertada, privada, etcètera, etcètera?
Bueno, la primera de tot, jo crec que cada família ha d'haver visitat prèviament algun dels centres a les que vol optar pels seus fills i filles. Allà l'informaran del projecte educatiu, allà l'ensenyaran les instal·lacions, allà un es pot fer càrrec, dintre d'uns límits, de quin tipus d'escola és i com enfoca l'educació. Aquest és el principal. D'altra banda, en aquest moment... Les principals diferències, a banda de la titularitat, i això una família ho ha de tenir present, l'escola pública està finançada al 100% i l'escola concertada no està finançada al 100%. I aquest és un element que no hauria de ser d'aquesta manera. L'escola fos pública o concertada, d'altra banda és la privada-privada, que aquella no rep fons públics, l'escola privada-privada, i que també és una opció per a moltes famílies, però en tot cas l'escola, el sistema educatiu de Catalunya, que bàsicament està format pels centres públics i concertats, hauria d'estar finançat de la mateixa manera que permetés accedir a totes les opcions en igualtat de condicions, és a dir, amb gratuïtat.
Aleshores, per què existeix la concertada? Per què aquesta diferenciació?
Perquè...
Deixi'm entendre-ho, eh? Vostè em deia la pública i la concertada haurien de permetre que en qualsevol tipus de família hi tingués accés, en aquest tipus d'escola. I, evidentment, segurament hi ha molta gent que està d'acord. Però, aleshores, moltíssima gent també es pregunta llavors per què la diferència entre pública i concertada?
Bueno, la diferència...
On rauria?
La diferència rau que no hi ha hagut una voluntat política en els últims 30 anys de que això fos d'una altra manera. L'escola concertada ocupa un 35% de l'alumnat a Catalunya i per molt que s'ha parlat, per molt que nosaltres mateixos ens hem adreçat a les administracions, per molt que s'ha reconegut aquest dèficit de finançament de l'escola concertada en el Pacte Nacional per l'Educació l'any 2006, a la Llei d'Educació de Catalunya del 2009, no hi ha manera de que això avanci. Entenem que no pot ser d'una manera, d'un dia per un altre o d'un curs per un altre, però no avança de manera gradual cap aquí. Fins i tot s'ha reconegut en el recentment signat Pacte contra la Segregació Escolar de Catalunya.
De seguida en parlarem també d'aquest pacte. Deixi'm preguntar-li abans, no sé si pel costum que tots tenim d'allò de com més pagues, més qualitat, a vegades, s'ha creat el mite de la pública i la concertada, eh? El nivell d'educació és el mateix?
Els programes que s'imparteixen, evidentment, són els mateixos perquè això està regulat, el currículum està regulat. És cert que l'escola concertada imparteix la sisena hora, en el cas de la primària i de l'infantil, la sisena hora, que ve de molt lluny, i que, en tot cas, aquesta sisena hora doncs aporta una estada dels alumnes de més hores al llarg del curs. evidentment. Després, la qualitat, el projecte, acaba de definir els mitjans que hi posa les escoles i ho acaba de definir també el professorat del centre, que és l'element clau per aportar la qualitat educativa.
Abans d'entrar en unes qüestions més específiques, sí que també li volia preguntar, vostè em deia, és molt, molt recomanable, no?, si vostè és pare, si vostè és mare i té fills, anar a l'escola, visitar-la i preguntar sobre el sistema educatiu que s'implanta en aquella escola o com funciona aquella escola, no? Si jo soc pare primerenc, em poso ja com a primera persona, eh? Jo vaig a l'escola tal a investigar una mica, diguem-ne, o a preguntar com serà educat el meu fill allà. Què és ben bé el que he de preguntar?
Bueno, a veure, primer de tot, la majoria d'escoles de Catalunya en aquestes jornades prèvies a l'inici de la preinscripció estan fent jornades de portes obertes, en el qual doncs ja hi ha una... més que res, perquè si un vol anar a veure una escola no es pot presentar qualsevol dia de l'any a l'hora que li va bé a ell i interrompre la normalitat del funcionament de l'escola. Llavors, això s'estan organitzant, no només les jornades de portes obertes, algunes sessions informatives perquè els pares, a banda de les portes obertes, els pares que es vulguin anar a informar d'una manera així proactiva es reuneixen amb equips directius i tracten tot el que és l'organització del centre educatiu.
Ara sí, entrem en qüestions més específiques, com, per exemple, deixi'm preguntar-li què són els criteris de prioritat complementaris de la preinscripció i per què s'han eliminat alguns d'ells.
Sí, els criteris de prioritat complementaris de la preinscripció són uns criteris que, com diu el propi nom, complementen, no són definitoris des de bon principi, perquè bàsicament hi ha dos grans criteris en la preinscripció, que és el domicili familiar o bé el treball, és a dir, el domicili social de l'empresa on treballa la família. Aquests dos són dos elements fonamentals, a més del fet de tenir o no tenir germans ja estudiant en el propi centre, que aquí sí que és. En el context de centres que han tingut més sol·licituds que vacants per un nivell educatiu, que després el criteri de desempat és un número sobre el qual la Generalitat diu, i a partir d'aquest número s'ordenen les sol·licituds, i llavors, si a més d'aquest aquest primer pas hi ha dintre de les sol·licituds algunes que tenen els mateixos punts, algunes que tenen algun del criteri, com era el fet de tenir una malaltia digestiva o com era el fet d'estar vinculada a la família, els pares, els germans en el centre educatiu per haver-hi assistit, permetien, en última instància, un criteri de desempatar. Aquests dos últims, per acord, el govern, el nou govern, quan va entrar, va plantejar la supressió. Nosaltres, l'USOC, la Federació d'Ensenyament de l'USOC, i jo mateix, com a membre del Consell Escolar de Catalunya, vam presentar esmenes en el sentit, tot i que el Consell només és consultiu. Per tant, el Consell pot dir una cosa i l'administració pot fer la contrària. Vam presentar propostes perquè no es traies, perquè no consideràvem que s'hagués de treure. Però, al final, s'han tret. Això és una evidència.
S'ha signat també amb un homenatge, el Pacte contra la Segregació Escolar, eh?
Sí.
Què en pensa d'aquest tema?
És evident que els processos de preinscripció, matriculació, la pròpia zonificació, per què no dir-ho, l'establiment d'una zonificació, en molts casos que és molt tancada, és a dir, a cada zona de la ciutat li correspon unes escoles públiques i determinades que tenen, que són sobre la que els pares es poden sumar els punts per domicili. doncs, moltes vegades la zonificació provoca el fet de que s'acumulin alguns alumnes amb més alumnes amb més dificultats en determinades escoles. A veure, tot el que sigui avançar en la lluita contra la segregació, en la lluita contra la desigualtat d'oportunitats o en la lluita per la igualtat d'oportunitats, és benvingut. Però aquest pacte, tal com s'ha signat, si no va acompanyat de dotacions pressupostàries, de polítiques actives, de millores en les plantilles, al final quedarà, com moltes coses que passen avui dia, ho han passat sempre, ja no sé si només avui dia.
Entenc que vostè en la seva teoria està a favor d'aquest pacte contra la segregació escolar. De fet, és un dels signants d'aquest mateix pacte, però que estarà a la White per veure si es compleix.
Clar,
això. Eh?
Per això, a més, som membres de la comissió de seguiment d'aquest pacte contra la segregació escolar.
Per últim, deixi'm preguntar-li sobre el nou format de batxillerat, de fet, que es posarà en marxa a tres instituts de Barcelona. Eh? Quin és aquest nou format de batxiller? Què hem d'esperar d'aquest nou sistema de batxiller?
Això no és nou, eh? Això no és nou. Ara la notícia és nova. Però això no és nou.
Jo li he dit que ara començarien a sortir tots els mitjans, i aquí també, de novetats sobre la preinscripció, sí, no. Sobre l'educació, no. Sense tenir-ne gaire idea, i per això volíem avui tenir l'expert avui
clar.
A
és que si,
família.
Si fos nou, seria fantàstic. Bé, és cert que el currículum de batxillerat, tal com és oficialment, amb dos cursos escolars, del qual el segon curs... permeteu-me, s'escurça molt, justament, perquè hi ha les proves d'accés a la universitat, doncs és una etapa educativa molt concentrada. A mi, d'entrada, no em sembla malament. En altres moments, ara no recordo quan, jo crec que era abans del 2010 o sobre el voltant de l'any 2010, s'havien fent propostes perquè els alumnes fer un batxillerat de 3 anys perquè els alumnes que necessiten una mica més de temps per assolir els aprenentatges, doncs poguessin superar-ho amb més facilitat. El que sigui superar donar facilitats als alumnes. Bé, ara, pot ser això una experiència pilot, però bueno, clar, això hauria de poder ser extensible perquè d'alumnes amb dificultats n'hi ha tot arreu.
Senyor Pere Forga, secretari general de la FEUSOC, de la Federació d'Ensenyament de la USOC, moltíssimes gràcies per venir avui a Ràdio Estel. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Ha estat, com sempre, un plaer.
Adéu-siau.
A Ràdio Estel, fem família.
I ja ho sabeu que des de Fem Família també us proposem una agenda familiar per gaudir amb tota la família, amb els petits de casa també. Per exemple, si els petits de casa es volen convertir en un pirata, ho poden fer a Barcelona. Pots navegar pel litoral de Barcelona amb nens, si vols viure una aventura inoblidable, autèntica i diferent. Pots anar a berenar o a esmorzar, a jugar i a divertir-te navegant pel mar. Navega pel litoral de Barcelona com un autèntic pirata, com dèiem. La durada de les activitats és d'una hora i 15 minuts aproximadament. Des del Port Vell de Barcelona pots convertir-te, com dèiem, en un autèntic grumet. Teniu més informació a www.barcelonanavaltours.com. I us seguim proposant un taller familiar, la motxilla de la Blanca a Santa Pau. És una gincana en família per descobrir la història i el passat de la vila medieval de Sant Pau. Com vivien, què menjaven, a què es dedicaven... Un joc divertit, lúdic i pedagògic. Els participants han de passar tot un seguit de proves. S'hauran de disfressar de cavallers, fer trencaclosques i moltíssimes coses més. T'agradaria ser un cavaller medieval, un explorador i descobrir un volcà? Al poble medieval de Santa Pau podràs viure grans aventures amb la motxilla de la Blanca, una motxilla per tota la família. Una activitat que té un preu de 8 euros, es fa durant tot l'any i cal, això sí, informació i reserves. Podeu escriure des d'ara mateix a turisme@santpau.cat.
De
Doncs posem punt i final a aquest Fem Família. Ja ho saben, salutacions cordials del nostre tècnic d'avui, en Jordi Carretero, i de qui els parla, Joan Trias. Ens retrobem d'aquí una setmana a la mateixa sintonia, la sintonia de Ràdio Estel. Adéu-siau.